El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són
dos quarts de vuit. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem l'estona que dediquem cada dia a l'anàlisi de l'actualitat. Unió Democràtica de Catalunya és ara mateix un partit dividit entre els partidaris del sí a la pregunta oficial per a la consulta interna del dia 14 i els defensors del no. Es tracta d'un procés intern, democràtic, sempre molt respectable, i que ha generat, com a plantejament marc, una proposta sobre sis condicionants que no deixen clar, segons diuen molts, quin seria el posicionament de la formació davant la possibilitat d'una independència de Catalunya. Això és el que comenten, ja més internament, dirigents i militants, com ara l'expresident del Parlament, Joan Rigol, l'actual presidenta de la Cambra Catalana, també d'Unió, Núria de Gispert, i altres, com ara Joan Requesens, Antoni Castellà, Mercè Jou i Gerard Ardanuy, entre d'altres. Després que el president de la Generalitat, Artur Mas, digués ahir que la pregunta amb sis parts és compatible amb el full de ruta defensat per Convergència Democràtica i Esquerra Republicana, ara Unió necessita mirar cap a la seva diversitat interna. Serà molt important el que decideixin els militants del Partit Democristià diumenge de la setmana vinent, perquè està en joc la cohesió de Convergència i Unió entesa com una federació aglutinadora del gruix de sensibilitats catalanistes en la vida política, i no només ara, sinó des de fa gairebé 40 anys. Amb aquest panorama, el número 2 d'Unió i secretari general de CiU, Ramon Espadaler, assegurava aquest matí que votar no a la pregunta oficial de la direcció democristiana és excloure una part d'aquest catalanisme polític. Sigui com sigui, i s'interpreti com s'interpreti, l'històric partit té molt a dir, ja no només en el procés sobiranista o de transició nacional de Catalunya, sinó sobretot en el present i el futur dels catalans. I això passi el que passi els propers mesos. Entrem en matèria amb la nostra conversa de cada dia a aquesta hora. Ens acompanya, de moment, un membre d'Unió, precisament avui, és el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, també advocat i professor de la Universitat Abat Oliva, Xavier Puigdollers, també exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Estem esperant la incorporació també de l'economista Josep Lluís Marriera, però mentrestant anem una mica a comentar aquesta notícia, que és, podem dir-ho així, la notícia política del dia, entre moltes altres, perquè estem aquí amb el ressò postelectoral de les municipals i altres qüestions. Què pensa del que està passant a Unió? Com ho veu vostè? Amb tota llibertat, allò que vulgui dir o allò que no vulgui manifestar.
Molt bé. No, les notícies del dia són les que són i val la pena ser-hi i poder comentar. Realment, anem arribant, jo crec que a la fi, almenys de l'etapa principal d'un procés, perquè ja fa temps que se'n parla d'això que diuen aquí, el sí o el no. Quina tendència n'hi ha?
Com es definirà Unió davant la qüestió de la independència, per exemple? Que això és el que potser molts ciutadans esperen que es resolgui en un sentit o en un altre.
Aquest és el problema principal. Quan de vegades la vida t'obliga a una postura, sí o no? Deixis de reflexions. Vostè fa o no fa? Atreveix el carrer o no la travessa? No ho faci. I això és el que moltes vegades les reflexions no ajuden a prendre la decisió.
Per tant, vostè creu que hauria de ser més simple aquesta pregunta en sis parts que s'ha formulat i que podem repassar una mica perquè també els oients se situïn?
Sí. O sigui, la pregunta és tot una reflexió molt interessant, però potser no arriba al final a plantejar el tema, perquè realment la pregunta no surt, que és el que molta gent del carrer pensa, independència o no independència.
Sí que surt la paraula sobirania en algun moment, surt el terme consulta o referèndum,
consulta,
si és
referèndum,
pactat amb l'Estat.
Sobirania, surt que ha de ser pactat amb l'Estat, que ha de ser dintre de la legalitat, que això no voldrà dir sortir de la Unió Europea, és a dir, posa una sèrie de condicions per arribar al plantejament final, no? Condicions que d'alguna manera ja han estat debatudes. Uh-huh. En públic, en privat, en sentències del Constitucional. Per tant, tot això ja ha estat debatut. No sé quina nova novetat ofereix ara aquesta decisió interna, no sé que sigui una reflexió interna, però sobretot el sí o el no a la independència, el no sortir, no saps mai si la resposta del sí o del no és a favor o en contra.
Per tant, hi ha dubtes. Això sí, hi ha un sector sobiranista, com hem dit en la introducció, que s'ha posicionat a favor del no, perquè entén que defensar una Catalunya independent passa per votar no a aquesta pregunta formulada.
Exactament, i segons sembla que és votar no perquè no està la pregunta. Per tant, no pots contestar que sí, perquè la pregunta no te la fan sobre el terme independència. Te la fan sobre altres conceptes.
En termes col·loquials, no està la pregunta del milió.
No està la pregunta del milió, per tant, no li puc contestar. No obstant, veiem positiu la pregunta, és a dir, per una banda, s'acabarà el dilema, per tant, hi haurà una decisió i ajuda amb una reflexió. Confio en que això no porti a un trencament de la formació, sinó amb una reflexió i amb unes decisions finals.
Aquest és un altre tema en el fons del debat polític que també molts ciutadans pensen que pot produir-se en un sentit o en un altre, ruptura o continuïtat.
Exactament, i algú estira en aquest sentit.
Ens acompanya també, com anunciàvem ara fa un moment, Josep Lluís Marriera, economista. Bona tarda, benvingut, senyor Marriera.
Molt bona tarda a tots.
Bé, vostè què pensa del que pot passar amb Unió Democràtica dins aquest procés, aquest debat intern, aquesta pregunta, en aquest cas vostè des de fora del partit?
Jo crec que, aviam, en principi és un problema intern d'un partit. Per tant, jo estic veient a nivell una mica de premsa que s'està donant molta publicitat a un tema que tenen que dirimir una sèrie de militants que formen un partit polític. Per tant, això és un tema que s'hauria que discutir internament.
S'està fent, i a més és democràtic, no? Perquè
exactament.
Es pot criticar la pregunta tot el que es vulgui, però de democràcia n'hi ha aquí. No?
Dit això, que s'està traspassant fora del partit, bé, s'està traspassant perquè la pregunta és prou important, i per tant traspassa fora del partit. Però, és clar, jo quan vaig veure les preguntes, és a dir, la pregunta amb els subapartats que hi ha i tal, em vaig quedar una mica, perdoneu-me, al·lucinat, perquè dius, ostres, com pot ser tantes preguntes per, al fi i al cap, tenir que definir una idea final? Perquè, és clar, tornar a repartir si formem part d'un procés, si ser sobiranistes, no sé, és a dir, tota una sèrie de passos que jo crec que d'alguna forma ja s'han fet, ja s'estan fent. És a dir, el full de ruta que ha anat marcant el president Mas s'ha anat complint junt amb Unió. Per tant, no acabo de veure el que sembla una mica com un pas enrere d'aquests subapartats que hi ha, perquè jo crec que aquests subapartats estan ja superats, no? Per tant, es tindria d'anar una miqueta a dir, bueno, pues, la pregunta que tothom vol escoltar. I aquesta pregunta no hi és. Aquí, bueno, hi ha un tema, els senyors d'Unió que estan a Madrid, pues jo crec que han perdut una mica la visió del tema de Catalunya, perquè, esclar, aquells senyors es passen tota la setmana a Madrid i porten molts anys allà.
Es refereix vostè a Duran Lleida, a Sánchez Llibre...
Correcte, correcte. Aleshores, aquests senyors em donen la sensació una mica que han perdut la realitat del que està passant al carrer de Catalunya. Que és la sensació que m'hi dona.
Tots són opinions, aquí hi ha un debat intern.
Perquè, si no, fixi's una cosa, per què el senyor Rigol, per què la presidenta del Parlament, per què el senyor Castellà estan crítics? Perquè viu la realitat i aquests senyors estan aquí. Sí.
Bé, doncs, no sé si es vol definir en quin sentit participarà el senyor Puigdollers.
Bé,
s'ho ha de pensar, fins al 14.
No, un sempre escolta i a veure què diuen. No, jo evidentment participaré, no sé si porta en lloc el fet de dir-ho o no, o el què, no? Però jo crec que realment la decisió ha de ser realment clara i ajudar a aclarir. Estic d'acord amb això, era una qüestió interna, però que de sobte, no per casualitat, s'ha fet pública. Des del primer dia tothom ha estat explicant que es farà això. Suposo que això també devia ser mèrits interns d'anar dient ho bé que fem les coses. De vegades, en privat, les coses poden solventar millor. No? Sí. Quan surts a fora, malament.
Crec que seria molt trist perquè que hi hagués una divisió dintre un partit històric, com és Unió,
sí.
I que després, home, ja va tindre una escissió després al començament de la democràcia, quan el grup de l'Anton Canyelles se'n van anar amb centristes de Catalunya a UCD...
Sí, i alguns han acabat després en el PP, però bé, això ja és una...
I aleshores, clar, i en aquell moment ja es va produir una decisió important dintre d'Unió. Uns van anar amb Convergència, els altres van anar amb centristes de Catalunya. Clar, això que tornés a passar algo similar seria molt dolent. Ahir vaig sentir una entrevista a la filla del senyor Carrasco, i que ella
Carrasco
estava...
i Formiguera, efectivament. Recordem, assassinat, afusellat pels franquistes a Burgos.
I aleshores ella està en una postura una mica bastant crítica respecte a la situació de la direcció del partit d'aquests moments, no?
Sí, es mostrava molt crítica, durant Lleida particularment, sobretot. Sí.
Jo crec que la situació és aquesta. Ara la gent demana una clarificació en el tema i que, de fet, a l'arribar a dir que t'agradaria... O sigui, la independència vol dir que m'agradaria canviar els termes de les regles de joc, no? I que, per tant, és una solució a la situació del país, no? Clar, si abans de poder dir això has de fer tantes reflexions, és difícil al final perquè no saps exactament què vol dir el sí o què vol dir el no, no? Jo crec que en general, la majoria estaria pel sí a la independència i, aleshores, la resposta... No saps ben bé si ha de ser no. No votar...
Imaginem-se, tots els que votaran no, com ho pot interpretar la gent externa, la gent que no està ficada en la política i que coneix poc el tema? Esclar, els que votin no, que seran els independentistes, aleshores, sí. Clar, al poble això li costarà d'entendre.
Perquè... Tenim en compte a quines preguntes han respost no.
Vol dir no a tot el procés sobiranista?
Clar.
Vol dir no a la pregunta? O clar. Vol dir no a... Clar, aquesta interpretació, i això no és bo, amb un referèndum,
conflicte,
una consulta, quan la resposta no queda clara.
Sí. I si guanya el sí, quedaria, potser, en aquest cas sí, més clar que Unió no es defineix com a partit independentista?
Bé, aquesta és l'altra qüestió. Com no surt el terme independència en la pregunta, continues dient exactament el procés que vol dir. Perquè, mentrestant... L'altra banda de la coalició,
sí,
la
CEP,
Federació... està dient que clarament el procés ha d'acabar la independència. I tu estàs dient, no, jo dono suport al procés. Però ja no acabes de sentir al final exactament què és el que estàs dient.
Artur Mas, però, ha dit que és compatible amb el procés i amb el full de ruta i amb la línia de Convergència i Esquerra. Ho va dir ahir.
El president Mas és un home...
Contemporitzador, diguéssim.
Prudent, i no es vol complicar més la vida, que ja la té prou complicada. No? Per tant, no cal cridar el mal temps.
I del que ha dit avui Ramon Espadaler, secretari general de Convergència i Unió, per cert, per tant, un home important, no només en Unió, sinó en la Federació, dient que el no exclouria una part del catalanisme. Suposo que en referència als sectors catalanistes que potser Convergència i Unió podria recuperar en eleccions i que potser no són independentistes o serien partidaris més d'un sí no, per entendre'ns, no? Com va manifestar el mateix Duran.
Bé, això, clar, i el sí vol dir que estaria excloent a l'altra part. Clar, és que aquí no és una definició sobre catalanisme, és una definició sobre què hem de fer demà.
Sí,
quina
procés.
Acció concreta hem de fer. Arribat al cas, m'apuntaré a la independència o no? Jo em quedaré a casa.
I després, si Convergència...
És la pregunta final, en el fons. No?
Si Convergència i Unió continua presentant-se com una federació sòlida el 27 de setembre... Vaja, no volem aquí ni posar cap bola de vidre ni fer política ficció rupturista, però què passaria... En quin cas creu vostè que podria produir-se un tancament? Amb una divisió molt forta, per exemple, o en una victòria molt clara de les tesis de Duran que alguns sectors de Convergència no avalessin, per exemple?
Sí, aquest és el problema, que tot queda en l'aire, no? Sí. Evidentment, si Unió no participa en el procés quedarà molt perjudicat. Si Unió no trenca la federació, Unió o Convergència és igual, la banda, la federació es trenca, realment tot el catalanisme quedarà perjudicat. És a dir, no discutim si jo sóc més o menys catalanista que un altre, sinó la gent que tothom està d'acord que no acaba de sumar per arribar enlloc, es va trencant i es van esmicolant, doncs no ajuda, no? I les altres forces que diuen que sí però que no, tampoc acaben de fer res per anar-se unint i unificant. Aquí tothom sembla que està vigilant el seu castell i a veure si guanyo una mica més de terreny. però ningú vol formar la gran coalició per tirar tots endavant.
Això s'està notant, no solament amb les negociacions aquestes dels municipals que hi ha aquests dies, que, evidentment, tothom està buscant aquest petit espai per diferenciar-se una miqueta de l'altre, perquè si no diuen, bueno, és que tu ets igual que l'altre. I aleshores, clar, amb tants partits com hi ha ara, perquè, clar, quan hi havia dos o tres, dius, bueno, la diferència és clara. Però, clar, quan n'hi ha set o vuit, clar, els espais es van reduint, i aleshores cada un té que marcar aquella petita diferència per dir, home, jo sóc diferent que l'altre, no sóc igual. I això és un problema, perquè, aviam, si un moment Catalunya arribés a ser independent, està clar que té que haver un partit de dretes, i té que haver un partit de centre, i té que haver un centre-esquerra, té que haver uns partits d'extrema-esquerra, per què no? També, clar, tots aquests partits poden ser... Però, clar, si ara jo...
L'eix ideològic tornaria a agafar força, diguéssim.
Jo ara estava mirant una mica el mapa de com estan els partits i dius, estan duplicats els partits. És a dir, hi ha un centre dreta, hi ha un centre, hi ha un centre esquerre, tal, i a nivell de partits independentistes i llavors a nivell de partits unionistes. Estan duplicats.
Sí, sí, també hi ha, diguéssim, el PP i Ciutadans, sí, sí, no? Per exemple.
Aleshores,
el PSC, que en principi també és contrari a la independència.
Ara estem en un moment en què dius, el doble de partits, que en un moment de la independència potser els partits que són d'àmbit estatal desapareixerien, clar, evidentment.
Bé, el senyor Puigdollers, perdó.
En aquest tema arribem quasi amb un personalisme. És a dir, més per el que jo ofereixo a la societat, el que vull estar és ser-hi jo dintre, dirigint el procés. I això realment no ajuda, no? Perquè és això. Cada cop anem duplicant i anem complicant la vida.
Bé, avui compartim l'anàlisi del mirador de l'actualitat, la tertúlia, amb l'advocat i com a membre també d'Unió, doncs li agraïm que s'hagi expressat amb llibertat Xavier Puigdollers, també president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva, i també amb l'economista Josep Lluís Marriera. Un apunt polític abans d'entrar en altres temes que també ens sembla que són molt interessants. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit avui en una entrevista a TV3 que manté la porta oberta a ajudar Ada Colau, malgrat la negativa de la líder de Barcelona en Comú i probablement la futura alcaldessa de Barcelona, a signar el full de ruta independentista. Aquí, doncs, Junqueras ha fet una jugada de dir, veurem de quina manera podem ajudar. Ja Esquerra descarta un acord estable de govern amb Ada Colau, que sembla que només s'aliaria amb el PSC i això encara seria en minoria, perquè els 11 més els 4, que no, si no recordo malament que té el PSC, són 15. No arriben als 21 necessaris.
Això també ho trobo curiós. Fa uns dies, no gaires, el mateix Oriol Junqueras criticava la postura d'Unió, que no era clara i no donava suport al procés. Uh-huh. I ara li demana explícitament a l'Ada Colau, la futura alcaldessa, que es manifesti a favor per donar-li suport.
En el tema de la independència ha dit que no.
Li diuen que no, i diuen, bueno, anem a veure de quina forma ajudem. És a dir, sembla que si la postura d'un està rebutjada...
Alguns exigeixen més a Unió que altres.
En canvi, amb altres, no. És a dir, hi ha gent més guapa que altra. Alguna cosa, les sensibilitats no funcionen.
Ja el veig per on va, senyor Puigdollers.
Els judicis de valor són complicats, no?
Senyor Masriera, algun comentari sobre el que pot passar a Barcelona en general o sobre el que ha dit avui Junqueras?
Sí, clar, jo el que veig que si el senyor Trias, tenint en aquells moments 14 regidors, ha tingut que fer malabarismes durant tot aquest temps i que ha tingut la gran habilitat de poder anar pactant amb diferents grups.
I ho ha fet, efectivament.
Segons els temes que es tenien que discutir, i arribar amb acords sense arribar a tensions, vull dir que s'ha estat fent, jo crec que ho ha fet molt bé.
Sobretot ha pactat algunes coses amb el PP i altres amb
correcte,
el PSC.
Correcte.
Perquè amb aquests dos partits sumava. El que passa és que ara està més fragmentada la cosa.
I els d'Esquerra també anaven apujant quasi tot d'ells.
Però amb Esquerra sol no sumava.
No, eren molt pocs, perquè només hi havia dos.
Hi havia dos, exacte.
La Porta Vella i la Porta,
no? Sí.
Aleshores, aquests dos sempre deien tot que sí, quasi, no? Aleshores, clar, jo em pregunto, el senyor Colau en tindrà 11, que vol dir 3 menys,
Sí, sí.
Clar, 3 menys amb un Ajuntament de Barcelona és un número molt important.
És la llista més votada amb menys regidors en la història de la democràcia actual, ho dèiem ahir.
Aleshores, encara ho tindrà molt més difícil que el Xavier Trias. Per tant, la política tradicional d'enfrontaments i tot això, arribarà un moment que la gent s'ho tindrà que repensar.
Potser s'ha de deixar de banda l'enfrontament i dialogar més.
I tindrà que arribar a un punt de dir, bueno, escolteu-me, estem treballant per una ciutat. I potser les ideologies polítiques, a vegades no són tan importants a nivell municipal, eh? Perquè, escolta'm, certament. A vegades et pots entendre amb un senyor de la CUP per un tema determinat, eh?
Sí, sí.
I a millor, en un altre moment, també et pots entendre amb un senyor del PP.
Sí, sí.
Amb un altre tema determinat. Per tant, la política municipal jo crec que està excessivament en aquests moments polititzada. L'han estat polititzant fins i tot els medis de comunicació.
A nivell de partits, vol dir.
Massa partidisme, massa ideologitzada. Sí. I jo crec que si la senyora Colau intenta treure una mica de la ideologia i intenta fer d'alcaldessa, pot anar pactant amb tothom. Ara, si només entra amb ideologia, tindrà la cosa... molt difícil, molt difícil.
Suposo que també haurà de fer l'exercici de molts líders de partits polítics, que sabent que té, tot i ser la llista més votada, una força petita a l'Ajuntament, potser s'ha de renunciar a una part dels programes o dels projectes que podia tenir.
El que passa que...
No als principis, si ella defensa els seus principis, té tot el dret, no? Però a l'hora de sumar vots...
El problema que s'hi pot trobar és de que ella tampoc té el suport d'un partit, sinó té un suport d'una formació que s'ha format poc abans.
Que també es posarà a prova la seva solidesa, també. Exactament. Sens dubte.
I que, en el fons, una era un partit, però les altres forces també són amalgames que mai havien participat.
Sí, que pot tindre problemes fins i tot dintre d'aquest grup.
Sí, sí.
Perquè dintre del propi grup pot haver-hi gent que li discuteixin certes decisions que ella prengui,
Sí, sí.
És molt heterogeni.
Per això
el que representa.
I pot tenir el problema més gros.
I en aquesta taula, alguns ens han dit aquests dies que és més difícil que això passi tenint en compte que tenen una mica la moral dels guanyadors, per traslladar-ho als termes esportius. Sí, però bé, això...
A vegades la moral del guanyador, sobretot si no és un professional del tema... Sí. Cau de seguida en el desengany.
Sí, dura 4 dies, eh? Però és que quan tinguis que discutir el tema real del dia a dia...
Jo parlava l'altre dia i deia, bueno, el problema de la senyora Colau és que ella és una activista i ha demostrat que és una bona activista.
Activista social, amb el tema dels desnonaments, ho sabem tots.
Ho ha fet i tal i igual.
I de l'habitatge.
Segurament hi haurà opinions a favor i en contra, però això ho ha fet. El que entenc que no ha fet mai, i que em disculpi si no és veritat, és estar sentada en una taula... resolem els temes, especialment aquells temes que ella protestava. Uh-huh. I ara ha canviat.
No ha fet de governant. Exacte.
Exactament, no?
I ens hem trobat que fins i tot els guàrdies urbanos, la cúpula, ja ha dit que no volien continuar, no? Per tant, això ja comencem amb un primer problema.
Exactament. No? I Barcelona és una empresa molt gran.
És una gran empresa.
Per tant, hi ha molts problemes interns del dia a dia.
És una gran empresa.
O de les màquines.
I afecta tot Catalunya, d'alguna manera, i l'estat espanyol. Sí.
La transcendència és gran.
Doncs bé, esperem que passi el que passi, sigui el millor, evidentment, per les persones, pels ciutadans de Barcelona i de Catalunya, naturalment. Anem a altres temes de l'actualitat. Avui, aprofitant la presència del senyor Xavier Puigdollers, sobretot, perquè ell és el responsable de l'àrea d'infància del Col·legi d'Advocats de Barcelona, em sembla oportú recordar que avui és el Dia Mundial contra el maltractament d'innocents, de nens innocents, no?
De nens innocents,
exactament.
Sí, de víctimes innocents.
S'hi ha pronunciat, per exemple, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, sobre aquest problema que existeix, malauradament.
Sí, sí, malauradament existeix internacionalment i a casa nostra. Mm-hmm. No? I a casa nostra, el que ens preocupa més és el que tenim aquí, no? La infància té una situació... independentment, la que viu a casa feliç i està ben atesa, però un nombre important d'infància que rep maltractament, de vegades dintre l'àmbit familiar, de vegades dintre l'àmbit escolar, l'àmbit social, en el barri, tal. De vegades és l'àmbit precisament de la pròpia administració que en la seva actuació provoca un maltractament a la infància, la crisi energètica... la pobresa, els desnonaments, sempre al costat o darrere d'un moment d'aquests dolorós socialment, hi ha algun infant que ho pateix. No?
I a vegades entre ells mateixos, no?
I a vegades entre ells mateixos, sí, més en l'àmbit escolar, que en diuen el bullying.
El bullying, efectivament. El bullying,
que aquí, és a dir, per això la víctima innocent, per exemple, sí, un infant no sap ben bé per on li venen les coses i, per tant, rep i està en la seva situació, que és de rebre més que de defensar-se, i de vegades és més complicada la cosa perquè els seus iguals, companys d'escola, companys d'edat, són els que provoquen d'una forma distorsionada aquesta pressió i aquest maltractament.
El 4 de juny és concretament, ara ho direm bé, el Dia Internacional dels Nens Víctimes Innocents d'Agressió. Bé, ja ho hem dit més o menys bé, però ara el nom oficial. Hi havia un acte avui al Col·legi d'Advocats on vostè ha participat.
Això mateix, si el Col·legi d'Advocats, els advocats senten realment la defensa de la dignitat de la persona, i en aquest cas dels infants, i ha fet una roda de premsa per parlar i per tractar el tema. Ha assistit el degà, jo mateix també com a president de la secció de Dret de la Infància i Adolescència del Col·legi, i s'ha invitat a dues entitats del món social que tracten amb la infància que participessin, la Associació Catalana d'Infància Maltractada i l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Bé, i avui ens agradaria, ens queden ara 4 minuts i mig de tertúlia, comentar les dades que Càritas Barcelona, com una de les entitats d'acció social catòlica més importants de Catalunya, pel pes demogràfic, naturalment, del que és el territori de l'Arxidiòcesi de Barcelona, és molt important en el marc de la campanya del Corpus Christi, ha presentat la memòria del 2014, segons la qual Càritas Barcelona va atendre l'any passat més de 173.000 persones, un 7% més que el 2013, i ha prestat més de 44.000 serveis, i això és, atenció, el 64% més que ara fa 5 anys, que 5 anys abans, el 2009. També Càritas demana, avui ho ha dit el seu director Salvador Busquets, que es garanteixin ingressos mínims a les persones necessitades perquè, com també ha dit el cardenal Lluís Martínez Sistac, hi ha una pobresa molt profunda, de moltes desigualtats entre uns i altres, una pobresa molt cronificada. Per exemple, un de cada 3 atesos per Càritas Barcelona ja havien estat atesos en anys anteriors. Si volen... Suposo que hi hauria molt per comentar, però...
Molt.
El que més els diu això.
I llegeixo aquí que una de cada 3 persones és menors de 18 anys.
Ah, més a més això... Els nens i les famílies monoparentals són unes realitats també molt, molt difícils.
Molt difícil, molt dolorosa. És a dir, aquests infants que estan patint aquesta situació de pobresa i, per tant, de mancança d'atenció en tots els sentits, tenen una mala infància, però sobretot una mala projecció de futur.
I és, dir, és un maltractament, també, d'alguna manera.
És un maltractament claríssimament.
Encara que no sigui físic social. Sempre, però...
No, però és un maltractament perquè podrà tenir una dificultat d'escolarització, una mala alimentació, la seva salut estarà perjudicada... El seu desenvolupament harmònic, material i espiritual estarà perjudicat, per tant, estem creant una societat de futur estranya i complicada. No? Uh-huh.
Senyor Marriera.
Aquest tema és un tema molt delicat, perquè l'economia sembla que d'alguna forma està aixecant una miqueta el cap, però clar, tot això no arriba a les famílies, no? Perquè això és com un motor, a la que el motor tu el tens que engreixar, el motor comença a funcionar, i quan surt el producte elaborat, tu entres a aquest input i l'output que surt final tarda un temps. Per tant, el que està passant en aquests moments en l'economia del nostre país és que es nota una certa recuperació a nivell del PIB i a nivell del creixement, principalment, que estem diuen que potser arribarem al 3%, però això no arriba a les famílies encara, i tardarà. Per tant, com més temps tardi, famílies que havien tingut unes reserves en certs moments, que jo coneixo gent de classe mitjana que estaven benestants a Barcelona, gent de l'Eixample, i senyores viudes que anaven tirant i vivien dignament, avui dia no poden viure. Mm-hmm. Perquè les petites estalvis que podien tindre se'ls hi han acabat. Se'ls hi han acabat. Han estat tirant d'allò. Les persones que van quedar amb atur se'ls hi ha acabat ja a l'atur. Per tant, la situació és pitjor ara que en el moment en què va començar la crisi del 2007.
Aquest contrast que vostè posa entre el final de la recessió macroeconòmica, amb dades macroeconòmiques, i la realitat de les persones que pateixen les conseqüències de la crisi, ha sortit també avui en la conferència informativa de Càritas, perquè realment es nota que hi ha molta gent d'aquí, és a dir, tampoc és una realitat dels immigrants que venen desesperadament, sí, i també hi ha moltes només persones, voldria... fins i tot amb feina, que sí, pateixen l'exclusió.
Voldria dir només una cosa,
breument,
que hi ha molts economistes en aquests moments, i no és un grup d'economistes importants que hi ha en aquests moments a Catalunya, que ja estan parlant d'aquesta renta mínima Aquesta
sí,
renta mínima...
Garantida, sí,
i
sí.
Garantida, que això és un tema que ja Milton Friedman fa molts anys en va parlar. Sí. I no era pas ni marxista ni era d'esquerres. Per tant, hi ha unes certes béns socials, que són béns que crea la natura, que és de la pròpia naturalesa, que tenen que ser compartides pel resta de la població.
Bé, ho hem de deixar aquí perquè ja arribem a les 8. Moltes gràcies i esperem que també molts dels que ens escolten participin en la col·lecta de Càritas diumenge.